Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
El Consorci de Promoció Turística del Penedès ha posat en funcionament aquesta setmana un nou servei digital d'atenció al visitant, ubicat inicialment a tres punts, a l'Oficina de Turisme de Vilafranca, al Centre d'Interpretació del Cava, Sant Sadurní, i a la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. El nostre company Raimon de Cara, de Canal 20, ha assistit a la presentació d'aquest servei i ha conversat amb el president del Consorci, Ramon Riera, amb el diputat de Turisme de la Diputació de Barcelona, Juan Luis Ruiz, i amb Xavi Fernández, informador del Parc d'Olèrdola.
Així és, Sílvia, aquestes tauletes interactives de gran format permeten al visitant obtenir informació sobre l'oferta d'establiments, allotjaments rurals o activitats que es poden fer al Penedès. S'hi concentra la informació dels més de 70 llocs d'interès turístic visitables, tota la informació de les 190 empreses de la ruta del vi del Penedès, així com l'agenda turística del Penedès. Primer podíem, durant la presentació, conversar amb Ramon Riera, president del Consorci, que ens explicava això del nou servei.
És de fer una bona rebuda, és a dir, nosaltres en aquest moment, que aquesta crisi sanitària doncs, ens ha perjudicat molt a nivell turístic i és el sector que potser rep més, és important que fem dues coses. Una, mantenir en l'imaginari de tots els que ens volen venir a visitar, aquells potencials visitants que podem tenir, doncs que hi ha un territori que es diu Penedès i que té moltes coses a oferir-los i que tinguin ganes de venir-nos a descobrir, i que quan això sigui possible, perquè ara bueno, ja ens podem bellugar a nivell de comarca, però això hem de ser optimistes i hem de pensar que se n'hi ha obrint més, doncs tinguin ganes de venir-nos a veure. I en el moment que ens vinguin a veure, llavors es trobin eines com aquesta. En aquesta eina, una eina intuïtiva, moderna, estem tots acostumats a fer anar el mòbil, per tant és com un mòbil gran, no? Aleshores aquí trobar doncs, tota aquesta oferta turística concentrada en una sola eina i que ens permet doncs, identificar-la en a quins punts està geogràficament, poder clicar sobre cada un d'aquests recursos, perquè estan distribuïts en diferents recursos, clicar sobre cada un d'aquests recursos, veure quin és el potencial que hi ha doncs, en aquella visita o en aquell element, no? I a més, doncs, escollir aquells que ens fan més gràcia de poder-los anar a visitar i anar-los a posar doncs, el que és la cistella. És a dir, tothom que ha fet compres a través d'internet sap que hi ha una cosa aquí a la cistella, per tant, tot allò que anem escollint ho posem a la cistella. I aquesta cistella la podem descarregar en el nostre mòbil. Que podem veure en un sol moment, d'una forma amena, d'una forma amb unes imatges de molta qualitat, d'una forma molt intuïtiva, doncs, tots aquests elements i podem escollir. És una forma fàcil, que el que volem és això, no? Acollir d'una manera senzilla, presentar d'una manera intuïtiva i ràpida i amb qualitat doncs, tota aquesta oferta. I que a partir d'aquí facin l'experiència, evidentment, perquè això és una eina, no és l'objectiu final. I l'eina és aquesta, que a través d'això puguin conèixer el que tenim i que a partir d'aquí vagin a fer l'experiència, evidentment.
Una gran tauleta que físicament ara està a tres emplaçaments.
Correcte. En aquests moments està a l'Oficina de Turisme, que és on som ara, l'Oficina de Turisme de Vilafranca del Penedès. En tenim una altra doncs, al SICFACINA, a Sant Sadurní d'Anoia, i una tercera que està a l'Olèrdola, en el Consell Monumental de Sant Miquel d'Olèrdola. Són els tres llocs. A part d'aquestes, aquí al territori també tenim el que en diem els prescriptors turístics. Són aquells equipaments que tant poden ser restaurants, a vegades biblioteques, poden ser diferents elements, però que tu et poden donar una informació sobre el que trobarem en el territori. Per aquests elements doncs, també s'ha preparat el mateix format, però amb tablet. Perquè ells també puguin tenir aquest recurs i quan ells expliquen doncs, també sigui un element que els ajudi doncs, a explicar i facilitar la seva feina. Això és l'eina, diríem, de cara al visitant. Uh-huh. Aquesta eina per això també té una altra direcció, que és la de captar informació.
Obtenir dades.
Correcte, exactament. Això també ens permet doncs, saber quins són els punts més visitats, quins són els interessos de la gent que ens ve a visitar i quan tens informació et permet prendre decisions i millorar el posicionament de marca, en aquest cas marca Penedès, i també doncs, aquells actius doncs, que cal potenciar, que cal millorar doncs, per fer camí endavant.
Ara s'està fent la presentació pública, però ja fa un temps de rodatge d'aquesta eina. Jo no sé si hi ha temps d'avançar alguna conclusió, ni que sigui provisional, a partir d'aquesta captació de dades.
Bueno, ara mateix, sí, s'ha fet experiments, s'ha fet el rodatge. El que passa que és veritat que amb la situació que estem, i fins ara que tenim un confinament doncs, que era molt municipal, hem tingut poca gent, que per tant és insignificant el que podem treure en aquest moment. Avui confiem que en aquesta presentació, que ara ja el confinament l'Ajuntament és comarcal i que en breu, esperem doncs que això es pugui obrir més, doncs puguem començar a veure realment el funcionament i si hi ha algun ajustament que encara tenim de fer, doncs ho puguem fer. No? Però en aquest moment de dir, escolta, mira, això l'hem detectat, no podem dir perquè és que estaríem ara enredant, no? Perquè la veritat és que doncs, amb la situació que estem doncs, no hi ha hagut, diríem, suficient consultes i no entra prou gent, per dir si entra algú a vegades, perquè això és molt complicat la situació aquesta, però per dir, mira, ara en aquests moments podem avançar això, podem avançar... No, de moment no. Però, diríem, l'arrencada oficial és avui i esperem que tenim l'esperança, no?, que això es vagi obrint i, per tant, doncs, a mesura que anem tinguent doncs, visites i que l'utilitzin, doncs anirem coneixent moltes més coses. Això és el que ens interessa.
L'aplicació d'iniciatives com la que es presenta ara, aquesta gran tauleta en aquests tres emplaçaments, amb aquesta vinculació amb els equipaments i els atractius turístics del territori, no deixa de ser una expressió de l'aposta que es fa des del Penedès per l'enoturisme, una aposta que es queda.
Bueno, clar.
No s'ha vist qüestionada pel temps d'incerteses que estem travessant.
Jo penso que els actius del territori són intactes. En el imaginari de la gent, i això ja ens agrada, que en parlant de Penedès ens identifiquin amb l'enoturisme. El que passa que més enllà de l'enoturisme tenim molts altres recursos. I aquests altres recursos els reflectim aquí. Ens poden venir per l'enoturisme, però un que ve a veure l'enoturisme no estarà tot el dia visitant cellers, perquè... doncs bueno, ens n'hi ha restaurants, ens n'hi ha allotjament, però també actius importants per veure. Està bé que ens identifiquin amb un turisme concret, però que l'oferta és àmplia i bona, i variada.
Ara tres punts de consulta d'aquesta gran tauleta. No sé si s'ha planificat més punts per anar ampliant aquest recurs que tingui més presència al territori.
A veure, evidentment tot és millorable, tot és ampliable i aquesta és la nostra voluntat, fins i tot arribar amb eines doncs, que la puguis arribar potser en un futur, doncs, fins i tot tenir una app, com tenim a la tauleta, doncs, que la puguis descarregar al mòbil. Evidentment tot això és inversió. Tot això ho hem pogut fer gràcies a que la Diputació de Barcelona també ens hi dona un cap de mà i treballem molt estretament, tant en les estratègies com tècnicament, amb el posicionament i com treballem doncs, cada destinació, però també econòmicament ens ajuda molt. No? Aleshores, bueno, veient com vagin les coses, els pressupostos, segurament doncs, també hi ha totes aquestes noves inversions que han de venir, aquestes ajudes que han de venir des d'Europa, que la digitalització és una de les coses doncs, que tenen en el seu punt de mira i que, per tant, potser per aquí doncs, podrem avançar i ampliar aquests elements i ampliar-ho no només a la sala d'app, sinó també aquesta app que poguéssim tenir el mateix que tenim aquí, doncs, en els nostres mòbils. El que passa que, tal com explicava abans el tècnic que ho ha fet, això és com una carretera comarcal i el que quan has d'anar amb el mòbil ja és una autopista. Per tant, això també és una inversió important. En un futur, segurament, i és el camí que hem de seguir. Ara, només comencem amb això.
Esteu cuinant alguna altra iniciativa?
Home, s'han d'anar barrinant coses, sempre s'han d'anar barrinant coses, perquè al final quin és l'objectiu nostre? L'objectiu és tenir el territori al màxim de preparat possible, amb els actius aquests turístics, amb aquests valors turístics, no? Amb la sostenibilitat, no volem una massificació, però sigui una qualitat, no? I al final fer el que és el turisme, no? Al final és un motor econòmic que ens aporta activitat econòmica i ocupació. I aquest penso que és el nostre objectiu final, que realment esdevingui un motor econòmic i font d'ocupació. No? Per tant, hem de tenir el màxim d'elements preparats. O sigui, quan has d'anar a vendre has d'oferir el millor possible. Doncs aquí el Consorci de Promoció Turística és la seva feina, oferir el millor possible, tant amb la informació, en el posicionament, amb la promoció, però també que quan vinguin els elements que realment estem promocionant siguin els que espera el nostre visitant.
Deixem aquest missatge a Ramon Riera, president del Consorci de Promoció Turística del Penedès. Gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres per venir.
I ara conversem amb el diputat de Turisme de la Diputació de Barcelona, en Joan Lluís Ruiz. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Una iniciativa, ho ha comentat també el president del Consorci, que està possible gràcies al suport de la institució que representa, de la Diputació.
Sí, de fet és la raó de ser de la Diputació, no? El donar suport al territori, i la veritat és que molt content de poder ser-hi avui físicament, no? Per poder presentar aquesta eina turística, no? Content perquè primer de tot doncs estem presentant una eina en l'àmbit del turisme i ningú se li escapa doncs, que el turisme, malauradament, és de les activitats econòmiques que més està patint, no?, les conseqüències d'aquesta pandèmia. Per tant, el fet de que hi hagi doncs, una iniciativa al voltant del turisme reforça aquesta aposta pel territori i pel turisme, i cosa que estem doncs, molt contents, no?, que així sigui des de la Gerència de Turisme de la Diputació de Barcelona. I després també perquè es materialitza, no?, és tangible aquest suport que la Diputació de Barcelona doncs, ofereix en aquest cas el Consorci. No? I per tant, és una eina tangible que existeix, no? I per tant, doncs, contents des d'aquest punt de vista.
No? Ens ho destacava també el president del Consorci, una eina no tant per captar visitants, sinó perquè un cop estan aquí, la visita sigui més orientada, més fàcil.
Sí, exacte. No? D'això es tracta, campanyes de màrqueting, ja és un dia, aquí és un cop aquí arriba el visitant, que esperem que aviat doncs, puguem visitants, molts turistes a visitar el nostre territori, tinguin aquesta eina, no?, per poder doncs, d'una manera fàcil, accessible i ràpida, doncs, tenir tots els recursos turístics del territori. No? I això també és molt important, perquè a més, un dels reptes que segurament té el turisme en el futur, a part de la sostenibilitat, que aquest territori a més doncs, ha fet una aposta clara per un turisme sostenible, no?, des del punt de vista econòmic, social, medioambiental i per tant un turisme respectuós amb el territori, doncs també és perquè és una eina que va, diguéssim, en el camí de la digitalització del turisme, no? I això doncs, és un repte que té el turisme i té qualsevol altra activitat econòmica, no? Ningú se li escapa que estem en un procés de digitalització de la societat, per tant el turisme també s'ha de digitalitzar perquè serà cada vegada més una demanda per part del turista i del visitant.
Entenem que aquesta ha de ser una línia de treball per tal de sol·licitar doncs, projectes que puguin captar, en aquest cas, els recursos que poden venir de la Unió Europea.
Sí, efectivament.
Els europeus.
Efectivament, no? La Unió Europea, aquesta diguem, quantitat de, no? de diners que posen a disposició de tots els estats membres, bàsicament van això, la reconversió, no? La reconversió econòmica, no? La digitalització de la societat, de l'economia, la sostenibilitat i, evidentment, el turisme aquí té un camp a recórrer important. La sostenibilitat, repeteixo, i la digitalització, l'aplicació de les noves tecnologies, l'aplicació, per exemple, del tractament de dades, del Big Data, i aquest és un exemple clar, aquesta eina que avui presentem, perquè, a més, aquesta eina permetrà conèixer les preferències, no?, del nostre visitant, allò que ha consultat més, i a partir d'aquí tindràs un element més, no?, d'informació per poder tu també establir les teves estratègies de promoció i de màrqueting turístic. No? Per tant, doncs, com tu bé dius, no? Sense cap mena de dubte, doncs a partir d'ara recursos o molts dels recursos aniran adreçats en aquest canvi, no?, de paradigma i en tot cas adequar-nos doncs, a aquesta nova societat del coneixement i sobretot també a la sostenibilitat.
No sé si aquest temps de pandèmia, d'aturada, de restriccions, de mobilitat, també ha servit, no sé si té algun aspecte, ni que sigui mínim, positiu per repensar coses, per millorar-les, per detectar potser errors que per inèrcia s'anaven fent i ara s'han pogut anar corregint.
Sí, segurament. No? Potser el que ha fet és agilitzar, no?, els canvis que ja eren necessaris i que ja sabíem que havien d'anar per aquí, no? I segurament això el que ha fet és agilitzar-ho, no?, i en tot cas abocar-ho, no?, doncs a que es produeixi d'una manera molt més ràpida. No? I torno a insistir, no? El tema de la sostenibilitat, el tema de la innovació, de la recerca, de la digitalització, de les noves tecnologies. Sabíem que en el cas del turisme havien de fer aquesta transformació, no? Anant cap a un turisme molt més sostenible, molt més respectuós, no?, amb el nostre entorn, no?, amb el medi ambient, amb el territori, amb la gent que hi vivim, no?, que som receptors de turistes, no?, i evidentment el que ha fet la pandèmia és agilitzar, reafirmar que aquests canvis han d'anar per aquí. I segurament el que han fet és, doncs, si aquest procés havia de ser més a llarg, no?, a mig llarg pla, segurament, doncs el que ha fet és que ho fem en un curt plaç, cosa que, bé, escolta, mira, si ha servit per això, doncs per alguna cosa haurà servit, tot i que no ens podem alegrar perquè evident que la situació és molt dura, és molt difícil, molt complicada i per tant el que ha fet també és aquesta, diguéssim, doble vessant, una primera, doncs, d'intentar garantir que continuïn al màxim, no?, del sector productiu, doncs, en vida, obert i en activitat i, evidentment, també pensar en el mitjà termini.
Vostè, com a diputat de Turisme de la Diputació, en perspectiva de conjunt de la demarcació, li toca estar al costat de tot el sector turístic de tota la província de Barcelona. Què diferencia o què pot tenir de valor afegit venir al Penedès respecte a altres destinacions turístiques de la demarcació de Barcelona, sense entrar en competició, perquè segurament em dirà que tot és complementari.
Clar, és que al final és una destinació que es complementa tota, no? És a dir, per això a nosaltres ens agrada parlar, no ens agrada parlar, nosaltres parlem de la destinació Barcelona. I quan parlem de la destinació de Barcelona, parlem de la ciutat de Barcelona i del seu entorn, la seva província. Perquè ningú se l'escapa que Barcelona és la marca que es projecta al món, la marca que ens situa internacionalment, la que ens dona prestigi, no? Però també és veritat que Barcelona no ho té tot. Barcelona és molt més, com diem, un dels lemes de la Diputació, no? Uh-huh. I aquí un exemple clar és el Penedès, no? Tenim enoturisme, no? Tenim paisatges, no? Tenim una gastronomia, tenim una qualitat de vida evidentment doncs impressionant, no? Tenim doncs un patrimoni molt ric, una cultura, unes festes, no? I tot això fan que siguem una destinació amb molt de potencial des del punt de vista turístic, amb un turisme de proximitat, amb un turisme, no, que reforci els productes de quilòmetre zero, no, el turisme rural, no, com deia abans, l'enoturisme, un turisme doncs familiar, un turisme tranquil, un turisme sostenible, no? I això, evidentment, si hi ha alguna regió que ho té, algun territori que ho té, és tot el Penedès, no? Tenim platja, no? Mm-hmm. Per tant, clar, és que tenim tantes coses, no?, que al final, des del punt de vista turístic, doncs, evidentment tenim molt de potencial, no? Mm-hmm. I per això menyspreuar, evidentment, la resta de territoris de la província de Barcelona, perquè cadascú té la seva peculiaritat, no? I al final també el turista al final és molt divers, molt heterogeni, hi ha turista que busca una cosa concreta, que busca una altra, i en funció d'això, doncs, és evident que el nostre territori doncs pot estar, diguéssim, doncs competint, si es permet l'expressió, doncs a un primer nivell des del punt de vista, no, de captació de turistes.
Vostè, aquesta gran tauleta que avui es presenta, segurament ja l'ha remenat. Què li ha semblat?
No, és interessant, la veritat és que està molt bé, no? Això que deien, com un cop vens aquí, tot i que segurament t'has informat, no? Sí. Per internet, per les xarxes, que un cop vens aquí, tu de manera didàctica, no?, autònoma i d'una forma molt didàctica, clar, pots acabar de complementar, no?, i de conèixer les oportunitats, el potencial que té aquest territori d'una manera molt ràpida, que tu després tu pots passar al, no?, mòbil i per tant ja pots accedir a tota la informació d'una manera ràpida, i em sembla que això és el que cada vegada més a més demanda més el turista. El turista demanda, doncs això, que hi hagi molta informació ràpida, de fàcil accés, a mitjans digitals, al mòbil, i jo crec que en aquest sentit ha estat una gran iniciativa.
Amb Joan Lluís Ruiz, diputat de Turisme de la Diputació de Barcelona, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Doncs un dels punts on hi ha aquest nou instrument, aquesta nova eina d'acollida digital al visitant al Penedès, es troba al Conjunt Monumental d'Olèrdola. Parlem amb l'informador d'aquest espai del Conjunt Monumental, en Xavi Fernández. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Com
estàs? Ens expliques què suposa per vosaltres disposar d'aquesta eina.
Bueno, aquesta eina és una mega tauleta, deu fer un metre, i bueno, ens aporta rapidesa, o sigui, o proximitat, pues, poder explicar els equipaments que hi ha a la zona del Penedès i Garraf molt més ràpidament, perquè pues, si els visitants pues, ens pregunten per visitar més llocs, o sigui, castells o cellers, o el que sigui, doncs ens aporta bastanta més informació i molt més ràpida.
Que s'hagi triat el conjunt d'Olèrdola, la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia, no ha estat casualitat.
Evidentment, no, som un punt important dintre de la ruta d'equipaments que hi ha aquí al Penedès, i bueno, som un focus on tens bé molta gent, per tant, bueno, ens sembla bé que o sigui, estem orgullosos, estem contents de poder disposar d'aquesta parella. Ja.
Era necessària una eina d'aquest tipus que permetés, doncs, vaja, donar ullada, doncs, donar compliment segurament a la demanda de complementar la visita de la persona doncs, que pujava fins al castell d'Olèrdola per veure altres equipaments. Suposo que era necessari respondre i omplir aquest buit.
Sí, sí, ens complementa moltíssim, i donant la situació que estem, la pandèmia amb el Covid, això, doncs, pues, també t'estalvies de tenir que donar informació en paper, perquè el resultat de la consulta que tu facis amb aquesta Instale, que la pots descarregar després amb el teu mòbil amb un codi, mitjançant un codi QR, i ja tens la informació en el teu mòbil d'ús particular, i evitant doncs, això, tenir que remenar papers. I, bueno.
Mm-hmm. Ja l'he pogut estrenar, ja està físicament.
Sí, ja porta uns mesos funcionant, el que passa, clar, amb confinaments municipals i comarcals, doncs clar, de moment tenim poqueta gent al castell, però bueno, aquesta setmana ja s'ha notat bastant. Aquest cap de setmana ha vingut a la veu oberta a la comarca, s'ha notat bastant més moviment.
Però hem de dir doncs, que vosaltres, com a part d'un museu, doncs, heu pogut, amb restriccions, mantenir les portes obertes, no heu tancat.
No, nosaltres vam tancar des de... Això va ser el març, no? Des del 14 de març fins al 30 de maig hem tingut tancats, però des de la primera setmana de juny que estem oberts i no hem tancat en cap moment. Evidentment, les activitats han caigut moltíssim, tant visites guiades com tallers, com altres activitats. Només, clar, tenim els visitants que es poden acostar, o aviam, també que es poden acostar tant amb vehicle particular com excursionistes que pugen a peu o amb bicicleta, que també en tenim bastants d'aquests.
Unes activitats que han caigut, això no vol dir doncs que no les hagueu preparat, les esteu cuinant.
Sí, sí, tenim ja tot un calendari confeccionat amb el que hem fet més o menys sempre, no? De les visites guiades, els tallers i aquestes activitats que fem de natura com les orquídies o anellament d'ocells, això que tampoc en principi està previst per fer les orquídies el mes que ve, a finals de març, no recordo el dia, però es faria a finals de març si ens deixen, i les visites guiades que es fan cada mensualment. En principi hauria de ser cada primer diumenge de mes, però que estem a les penses de lo que digui sanitat.
En el cas de les restriccions que hi ha hagut de mobilitat pel confinament municipal fins fa molt pocs dies, sí que ens consta doncs que molta gent, molts veïns i veïnes del municipi, ho han aprofitat doncs per el diumenge, aprofitar doncs que estava les portes obertes, que era gratuïta la visita, i forces veïns hi han anat.
Sí, sí, evidentment l'afluència de la gent del municipi s'ha notat moltíssim. Com dic, tant en vehicles com sobretot a peu, hem trobat moltíssims excursionistes. Està clar que la gent té ganes de una mica d'esvergir la vora i l'aire, sí, sí.
Suposo que és interessant doncs veure que aquestes iniciatives conjuntes van arrelant al territori.
Sí, sí.
És molt... promoció turística.
Per suposat, com ha dit ja el diputat que està per aquí dintre encara, vull dir, això el que fa és cohesionar, no? Vull dir, i ajudar-nos uns amb els altres, perquè al final som punts importants de focus de detecció de visitants.
Doncs, Xavi, moltes gràcies per atendre'ns. Enhorabona també per la feina i la represa d'aquesta activitat encara tímida, però ja es veu com a mínim la llum al final del túnel.
Això mateix. Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, Xavi.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Amb Like Així arribarem a 11:15, segona cita amb les notícies, en clau alt i baix Penedès, i seguirem amb l'assessor laboralista Jordi Mellado, avui parlant d'acomiadaments.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:15 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez.
De l'1 al 10 de març, els veïns d'Olèrdola podran votar per decidir el destí de 80.000 euros d'inversions. Es reprèn el procés participatiu per decidir el destí de 80.000 euros, volíem dir, de la partida d'inversions del pressupost de l'Ajuntament de l'any 2019. El procés es va aturar en el seu dia per la convocatòria de les eleccions municipals i després la suspensió es va mantenir a causa de la pandèmia. La represa permetrà que totes les persones majors de 16 anys empadronades a Olèrdola tinguin la possibilitat de triar entre els 7 projectes proposats per la ciutadania que complien els requisits de la convocatòria. Per participar en la votació caldrà inscriure's a www.decidim-olerdola.diva.cat, una nova plataforma activada gràcies al suport de la Diputació de Barcelona que canalitzarà des d'ara els processos de participació convocats per l'Ajuntament d'Olèrdola. Els projectes tenen en comú la millora d'espais públics. Així es pot triar entre la reforma d'una plaça a Moja, recuperar l'entorn natural, la instal·lació de papereres i pipicans, la integració de zones de contenidors o la instal·lació d'aparells gimnàstics o de calistènia en parcs. Comissions Obreres acusa Educació d'obviar la representació sindical en la integració de l'Institut Intermunicipal de l'Alt Penedès a la xarxa pública. L'entitat afirma que hi ha problemes a l'hora d'internalitzar algun membre del personal del centre de Sant Sadurní i lamenta que ni el comitè d'empresa de l'Institut ni els sindicats representatius participen de la negociació. El sindicat també denuncia que Educació els deriva a la direcció del centre quan li sol·licita informació, fet que considera una clara irresponsabilitat política, diuen. Comissions Obreres adverteix que en aquests moments hi ha altres processos d'integració en marxa i demana evitar situacions similars. La formació sindical recorda que al maig del 2019 el govern va aprovar el decret llei d'integració de centres educatius a la titularitat de la Generalitat i que en aquell moment ja va advertir que no es tenia en compte la representació sindical a l'hora de negociar el traspàs del personal al Departament d'Educació. Per tot plegat, el sindicat exigeix una rectificació immediata i que la Direcció General de Centres Públics al City a una reunió. L'Arbós ampliarà l'skatepark de la vila amb nous mòduls per augmentar la capacitat. L'Ajuntament de l'Arbós procedirà a l'ampliació i millora de l'skatepark que hi ha a la vila després de la bona acollida que ha tingut entre els joves. Aquesta instal·lació va ser renovada totalment ara fa un any. Actualment l'skatepark comptava amb 5 mòduls, 3 instal·lats ara fa un any i 2 que ja hi eren anteriorment i que van ser remodelats. Amb la nova actuació prevista s'ampliarà amb 2 mòduls nous anomenats mini-ramp amb dues altures de 120 i 150 centímetres amb 2,44 metres d'amplada i 9,44 metres de llargada. Des de l'Ajuntament es valora l'èxit d'aquestes instal·lacions per als joves facilitant-los un espai de lleure on practicar esport en bones condicions. Es preveu que en un mes les obres de millora del nou skatepark estiguin totalment finalitzades. Aquesta actuació està subvencionada per l'Ajuntament de l'Arbós a través del projecte Pla de Barris. I acabem explicant-vos que l'exdirector de Ràdio Vilafranca, Josep Jiménez, reviu el seu pare poeta en un llibre. El qui va ser el primer director de Ràdio Vilafranca ha publicat el llibre Aquell anhel mai satisfet, on recull el més significatiu de l'obra i la vida del seu pare, el poeta ripollès i professor de dibuix a l'Institut Eugeni d'Ors de Vilafranca, Josep Jiménez Estabanell. El volum tracta de l'obra i la vida del poeta i la seva projecció social. Mestre als 19 anys, amb una vida trasbalsada per la història familiar i per la guerra, la seva trajectòria com a poeta es va centrar en el Ripoll del 1929 al 1936, el seu període més intens.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Estem acabant aquest mes i, com sempre, tenim cita amb l'assessor laboralista Jordi Mellado, amb qui, sota el nom El món del treball, parlem d'aquesta actualitat i del que està passant. Jordi Mellado, bon dia, ben tornat.
Hola, bon dia, gràcies.
Avui ens proposes fer una visió general, una mica clar català, com està el pati que no està massa bé?
No està massa bé perquè no tenim seguretat de què pot sortir en general en tot el que té relació amb les feines i amb el treball.
Parlem bàsicament de sentències, perquè el Jordi Mellado entra i surt molt dels jutjats. De quin peu calça, costa saber.
Ara tenim, bàsicament, jo diria tres novetats més, les més grosses. Una d'elles es va crear al meu despatx, que és una qüestió en quant als acomiadaments col·lectius, que aquesta portarà molta cua quan comencin a haver acomiadaments col·lectius.
I quan dius es va crear el meu despatx, què vols dir?
Perquè em va sorgir.
Has sentat precedent?
Sí, a través d'una sentència que ens va, amb una sentència que ens va caure al nostre despatx, doncs resulta que, bueno, doncs que va fer una consulta al jutjat número 3 al Tribunal Superior de Justícia d'Europa. Va trigar any i mig en fer la sentència.
Any i mig?
Any i mig en fer la sentència al Tribunal Europeu i finalment ens ha donat la raó declarant un acomiadament nul perquè s'havia fet fora a la resta de la plantilla no abans, després d'haver acomiadat a la treballadora que jo defensava.
Aviam, explica'ns una miqueta el cas.
Sí, el cas és que quan s'aplica l'article 51 que fas un acomiadament col·lectiu, sempre, fins ara, s'havia entès de que hi havia un número de treballadors a partir del qual, depenent de la dimensió de l'empresa i de la plantilla, havia de ser acomiadament col·lectiu i l'havies de fer per un procediment amb un període de consultes, amb una presentació d'una memòria dintre del Departament de Treball i tot un procediment, o simplement podies fer acomiadament doncs, treballador per treballador. I s'entenia que aquest còmput de número mínim de treballadors havia de ser, des del moment de l'acomiadament, 3 mesos enrere, mirant cap enrere. Resulta que dintre d'aquest judici, que en principi no tenia massa transcendència, tampoc parlàvem d'una antiguitat molt gran ni una especial complicació, resulta que dintre del testimoni de l'empresa se'ns diu que pocs dies després d'acomiadar aquesta treballadora doncs s'acomiada a tota la resta de la plantilla. Visto per la sentència, acabem el judici i al cap d'uns dies ens ve un decret del jutge dient que el jutge vol fer una qüestió prejudicial amb una directiva de la Unió Europea en la qual vol aclarir si la directiva aquesta s'ha d'aplicar de la manera que s'està aplicant a l'Estat espanyol o s'ha d'aplicar d'una altra manera, és a dir, tenint en compte també des del moment de l'acomiadament cap endavant.
És habitual que un jutge es prengui totes aquestes molèsties, entre cometes?
Jo trobo bé que hi sigui.
Sí, no és tant, però jo demà...
No passa sovint, no. És bastant estrany. El que passa és que hi ha... A veure, igual que ens queixem de vegades des que hi ha jutges del que podem estar o no d'acord amb les seves sentències, que tot és molt respectable, de veritat, és que hi ha jutges que es preocupen molt i molt, com a tot. I bé, va fer la qüestió prejudicial i una cosa que és d'agrair que és que en tot moment se'ns va donar a les dues parts moltes oportunitats perquè ens manifestessin quina era la nostra opinió i el nostre parer. Van fer la tramitació, fins i tot Polònia va, perquè clar, allà pot intervenir d'altres països. Polònia,
un cop va al Tribunal Europeu, s'hi poden sumar altres casos.
Sí, clar, i com que això s'entra de jurisprudència a través de tota Europa, què va passar? Doncs que Polònia doncs, va fer la seva aportació i va aportar doncs, un criteri. Finalment, el lletrat principal del tribunal va dictar el seu dictamen i vam tenir sentència. I la sentència deia... I es va crear la teoria del compàs, que ha sigut molt famosa davant dels tècnics, que diu que s'ha de comptar en el sentit on hi hagi més acomiadaments. Si hi ha hagut més acomiadaments abans, s'ha de comptar els acomiadaments que hi ha hagut abans de l'acomiadament d'aquest treballador, en el que tenim de referència, i si hi ha hagut més acomiadaments després, no s'ha de comptar després. per saber si s'havia d'haver fet un acomiadament col·lectiu o bé individual, com era el cas.
I això a la treballadora, quina diferència li comporta?
La diferència era que teníem una indemnització per acomiadament improcedent, hipotètica, de 3.000 euros, i aquí hem acabat tenint un acomiadament nul, perquè no es va seguir el procediment correcte i no es va procedir a fer, perquè hi havia molts més acomiadaments després i superava en escreix el que era el número per fer un acomiadament col·lectiu. Llavors es va declarar l'acomiadament nul del que eren en principi uns 3.000 euros d'indemnització, simple i llanament. Es va convertir doncs en més de 60.000 euros de salaris de tramitació, tot el temps que va trigar el tribunal, a més després el jutjat d'aquí de Barcelona.
Un parell d'anys.
Sí. I a més, clar, amb la declaració de nulitat. Com que l'empresa havia tancat, a més, una indemnització com si fos acomiadament improcedent, perquè el retorn a l'empresa era impossible.
Inviable.
Clar, perquè ja no existia l'empresa, amb l'antiguitat del moment en el qual es feia, pel qual se'ns va doblar la indemnització i se'ns va multiplicar molt els salaris de tràmit.
I cobrarà? Perquè si no hi ha empresa darrere, Fogassa o què?
Sospito que anirem a Fogassa. Sí, ha sigut molt famós, ha sigut un gran què.
Felicitats, eh?
Bueno, ha sigut sense voler, eh? L'única cosa que estic una mica sí que orgullós és que, bueno, el jutge finalment em va fer cas. Es va sortir amb el criteri que jo tenia, que des de bon principi vaig creure que la interpretació havia de ser segons aquesta nova teoria del compàs.
I això senta precedent a partir d'ara?
Sí.
Jurisprudència?
Sí. I sí, a més, ull, a tota la Unió Europea.
A tota la Unió Europea?
A tota la Unió Europea. Per això hi va intervindre Polònia, perquè li era d'interès. Llavors, clar, no és massa conegut entre els professionals, si no és que segueixen un parell de catedràtics que hi ha corrents per Twitter, però bueno, sí, jo crec que d'aquí en el futur, quan hi hagi els acomiadaments col·lectius, tot aquell que eviti fer un acomiadament col·lectiu es vagi fent individuals, doncs es podria trobar que algú trobi aquesta doctrina i doncs et declari nuls acomiadaments gràcies a això.
Carai, estic al·lucinada, quin inici.
Bueno, de vegades surten coses sense voler, no? Quan menys t'ho esperes.
Clar, professionalment és un reconeixement molt important.
Està bé.
Jordi, i ens anunciaves tres novetats importants en aquest camp. Quina és la segona?
La segona és la indemnització addicional. I és el cas de que es va posar de moda l'acomiadament amb una causa. Es va posar de moda, no sé per què, des de fa diversos anys, baix rendiment. I és el cas, doncs...
Baix rendiment és la justificació, el que s'al·lega.
Sí, has de posar una excusa a la carta d'acomiadament, li dones una carta d'acomiadament al treballador i es posa baix rendiment o es posa qualsevol altra causa que podria ser vàlida i simplement l'empresa, fent una carta tan escueta, sense explicar res i sense justificar, ja assumeix que li ha de pagar 33 dies per any treballat. És a dir, això es fa amb els treballadors que porten poc temps treballant i, mira, d'alguna manera me les he treure de sobre.
I surten baratos, entre cometes.
Sí, surten baratos. Què t'haig de pagar? 1.000 euros, 1.500 euros, 2.000, te'ls pago i deixo de tenir el cost de seguretat social, de salaris i tal, i més ara com estem amb tota la qüestió de la pandèmia. Llavors, què passa? Doncs que fins ara, doncs, clar, a què podies aspirar? Doncs podies aspirar al que paguessin el que pertocava i ja està. Però és que va sortir el jutjat 34 de Madrid dient que hi ha una directiva de la Organització Internacional del Treball que diu que el magistrado tiene potestad de imponer a la empresa ante una mala práctica la indemnización que considere adequada.
Aviam, tradueixi-nos.
Vol dir que fins ara, doncs, es deia l'article 56, en cas d'acomiadament seran 45 i es declari improcedent, seran 45 dies per any treballat, i des del 12 de febrer del 2012, que es va fer la reforma, 33 dies per any treballat, I ara el jutge ja no està enganxat amb això, sinó que aplicant aquesta legislació de l'Organització Internacional del Treball pot posar la indemnització que l'empresa, que el jutge cregui que és adequada.
Que serà superior.
Que és superior. I en el cas de Madrid va imposar 60.000 euros com a penalització a l'empresa perquè era la indemnització adequada davant d'un treballador que va haver de canviar
el seu domicili. Com estem? Benvinguts al canal esportiu del divendres, cap de setmana, avui 26 euros, de febrer del...
I li van posar a l'empresa que li pagués l'equivalitat perquè tenia poca antiguitat i al poc temps de contractar-lo el va fer fora amb una carta d'aquestes que no té defensa de cap tipus, bajo rendimiento, te pagaré lo que te toque, això entre parèntesis, te pagaré lo que te toque i ves. I llavors el jutge el que va argumentar és que el desistiment voluntari, simplement la voluntat de l'empresari, a dintre del món del treball i l'aplicació de l'Estatut dels Treballadors no existeix. Hi ha d'haver una causa.
De pes, no el baix rendiment, no?
Hi ha d'haver una causa i una causa justificada. I l'ausència de causa justificada i tan sols la mera excusa és equivalent només a l'arbitri i a la voluntat simple i lliure de l'empresari. I que això, com que no estava contemplat a la legislació i se li havia causat un greu perjudici al treballador, doncs pagar-li els 3.000 o 4.000 euros que li pertocava a aquest senyor que portava molt pocs mesos treballant, doncs que no era suficient. I en aplicació d'aquest article de l'OIT considerava que era adequada la indemnització 60.000 euros. Però és que el jutge 26 de Barcelona ha fet un altre d'aquest estil.
També en aquesta línia.
I comencem a proliferar amb aquest estil d'acomiadaments. Llavors, cuidadín amb tot aquests que tenen treballadors i que amb una excusa qualsevol o sense excusa, total, perquè em val poc, ja, si és que no em defensaré, perquè m'haig de matar, fer una carta d'acomiadament com Déu mana, i argumentant, i posant causes, i tal. Si no, simplement l'acomiado i punto, ja pagaré a conciliació al jutjat que toqui. Doncs, cuidado, perquè pot sortir molt car.
I això fins ara ha funcionat?
Comença a funcionar. Jo ja he plantejat alguna així. I veient que a Madrid ja ha sortit, a Barcelona ha sortit també, podria ser que aquesta corrent comenci a funcionar. I llavors, com que som molt partidari d'apuntar-me a tots els carros que surten, pues ja m'estic apuntant.
I d'aquí depèn, en última instància, del jutge que et toca?
Depèn del jutge que et toca i, finalment, com que sempre tenim algú a sobre nostre, jo crec que això acabarà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i, possiblement, al Tribunal Suprem. Però, mentrestant, hi ha uns quants jutjats que jo els veig amb possibilitats de que això ho estimin.
Hi ha una petita revolució als jutjats del social, o què està passant?
Hi ha molts rebombòries,
sí,
hi ha molts canvis. Primer que tot, hi ha molts jutges amb poca antiguitat. Ens han canviat molt, és a dir, fa un temps m'haguessis dit qui és el jutge del... i t'hagués pogut explicar fins i tot tafaneries. Tafaneries de coses de casa.
Perquè portaven molts anys.
Perquè portaven molts anys i sabies qui era...
Us coneixíeu bé.
A què es dedicava abans, el que havia sigut advocat a Sabadell i que després defensava treballadors o defensava empresa o treballava comissions i després va entrar per quart torn i fins i tot amb qui havia estat liat. O sigui,
se sabia tot.
Quasi de tot. I si era pro-empresa o era pro-treballador, això sobretot, perquè has de saber en quin territori estàs.
Això és bàsic.
Això és, bueno, el primer, no? Quan tocava una demanda, deia, ui, aquest, puf, o ui, malament, no? Ara hi ha molt canvi, hi ha molt rebombori, també hi ha jutjats nous, s'ha quedat el 34, el 35, i llavors està la cosa una mica remoguda. Hi ha bastant sang nova, hi ha bastant jutge bastant nou, bastant jove. I llavors, clar, ja estan havent-hi bastant rebombori en tot això.
Sàvia nova.
Sí.
I Jordi, ens deies a l'inici d'aquest món del treball, abordarem tres fronts avui, tres novetats, tres canvis. Posem ara el focus en aquest tercer, que has mirat o has intentat mirar una mica la casuística quan acomiadaments, a veure si veies un patró o què ens podies dir.
Sí, tinc companys que de vegades parlarem de la prohibició d'acomiadar. De la prohibició d'acomiadar, que hi és en un decret que va sortir, el primer decret que es va fer amb mesures per intentar pal·liar la situació de la pandèmia. L'article 2 imposava la prohibició d'acomiadar durant el temps de pandèmia. Llavors, no hi ha res de clar. Ja comencem per aquí. El meu consell és no acomiadar.
Home, si hi ha la prohibició, no?
El meu consell és no acomiadar.
Toca acatar.
Sí, i et diré per què. Perquè extraordinàriament hi ha algun jutjat que per causes econòmiques, per causes de la producció, per qualsevol causa, està dient que l'acomiadament és correcte, però són quatre, però la gran majoria els estan declarant o bé nuls per incompliment de la legislació i perquè atenta als drets dels treballadors, o els està declarant improcedents. Llavors, fins i tot, diguem que entre un grup de professionals i catedràtics estem fent una porra a veure finalment com acaba.
Llavors, i com va, empatat o què?
Està guanyant de moment improcedent i el nul està una mica per sota. Però cada dia va augmentant per un cantó i va augmentant per un altre i estem que diem que 3-2 de que de moment va guanyant l'improcedent. Anem a veure finalment què dirà el Tribunal Suprem. Tenim una sentència del Tribunal Suprem de Justícia de Catalunya que dels tres magistrats, dos van dir que improcedent i un va dir que nul. Llavors, aviso navegantes a acomiadar en temps de pandèmia molt perillós, perquè és una gran xiripa i no segur de que es mantingui, com que l'acomiadament per causes objectives és procedent. Jo no me la jugaria. Faria un ERTE, faria un ERE, el que s'ha fet tota la vida. Els ERES n'hi ha de dos tipus, d'acomiadament col·lectiu, aquest no. Jo el que faria, en tot cas, seria la suspensió de contractes, que pot ser reduir la jornada que té el treballador o bé temporalment suspendre el seu contracte de treball i enviar-lo a l'atur. Jo no me la jugaria perquè, si no és que hi ha molt poca antiguitat, perquè hi ha molts números de que surti improcedent, més improcedent que no nul. I ja et dic que no hi ha res de clar, però entre improcedent i nul, a veure, la possibilitat de procedent és molt remota. Hi ha de ser algú que es despunti i que surt fora de lloc, però que no és habitual. Llavors, sobretot, compta amb la prohibició aquesta. I una altra cosa, hi ha una interpretació d'un catedràtic, i a més és molt estudiós, i jo estic molt d'acord amb ell, de que ull amb totes les empreses que han fet servir l'ERTO, perquè amb aquesta segur, per molt que estiguin, i recordo que tenim la pròrroga dels ERTOs fins al 31 de maig, perquè tot aquell que hagi fet servir l'ERTO té moltes més possibilitats de que li declarin l'acomiadament nul, perquè s'ha aprofitat, entre cometes, de les avantatges d'aquest Reial Decret per pal·liar les conseqüències negatives del Covid-19, i ara, vàlidament, no pots incomplir aquest article 2 de prohibició d'acomiadar. Per això que el Consell General és jo no me la jugava. I si pogués fer una suspensió de contractes i enviar-los a l'atur als treballadors, millor, perquè si es reclamen hi ha moltes possibilitats que surti o nul o improcedent. I no és bo ni un ni l'altre.
Jordi Mellado, com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos i posar-nos al dia d'aquest món del treball. Ha estat un plaer. Ens veiem d'aquí a 4 setmanes.
Igualment, si Déu vol.
amb Ariana Grande versionant aquest clàssic del Màgic 2, Somewhere Over the Rainbow. Arribarem a les 11 del matí, butlletí de notícies, i seguim amb el cinema que ens acosta al Marc Compte. Melt like lemon dry.